Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Sabies que el telèfon de l'Esperança, durant el confinament, ha atès més de 4.000 trucades de persones que necessitaven suport emocional? Depressió, sentiment d'angoixa i soledat o trastorns mentals, entre d'altres. Què passarà els propers mesos? S'espera un augment important del nombre de persones que necessitaran ser ateses de manera urgent. Tu pots ajudar-los. Fes una donació i col·labora amb nosaltres. Entra al nostre web telefonoesperanza.com o, si ho prefereixes, fes la donació mitjançant Bizum amb el codi 33444.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Fórmula Estel. La teva fórmula musical a Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Prendo la Vila Morena, terra de fraternitat.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Permeteu-nos que avui que reprenem de nou els programes de Llevat dins la pasta nous, avui, 1 de maig, comencem amb aquesta sintonia diferent de la que posem habitualment. Es tracta del Gràndola Vilamorena, una cançó en portuguès de Zeca Alfonso i que està associada a la Revolució dels Clavells. Gairebé s'ha convertit en un himne de la classe treballadora.
Gràndola Vilamorena, terra de fraternitat.
Recordeu que el Llevat dins la pasta, aquest programa de Ràdio Estel, el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat. Aquestes setmanes de confinament en les nostres llars hem participat en un acte de reconeixement molt massiu a professionals, sobretot del món sanitari, que estan treballant dur en la crisi ocasionada per aquesta pandèmia. Es tracta d'un gest de solidaritat insòlit i que, afortunadament, també s'ha propagat arreu. El reconeixement també s'ha estès a d'altres professions que normalment són invisibles i a voltes menyspreades. L'Eduardo Rojo, al blog de Cristianisme i Justícia, va escriure ja fa un mes un article amb el títol Covid-19 i de sobte les i els prescindibles van passar a ser imprescindibles. En ell, l'Eduardo posava la mirada sobre els efectes que estava tenint la crisi de la pandèmia sobre la seva vida i també sobre la vida, i, és clar, sobre el treball de les persones a les quals els estem reconeixent aquestes feines tan amagades de la societat. Avui, al Llevat dins la pasta, tindrem l'ocasió de parlar-ne amb l'Eduardo Rojo, que és catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. També és vicepresident executiu de la Fundació Utopia Joan Nicodem García Nieto d'Estudis Socials del Baix Llobregat i membre de l'equip de Cristianisme i Justícia. Terra de fraternidad. Eduardo, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta, estem molt agraïts que ens hagis pogut atendre aquesta trucada de Ràdio Estel i ajudar-nos a conèixer els efectes que la crisi actual està tenint de manera específica sobre el mercat del treball i els treballadors i treballadores.
Sempre és un plaer parlar amb Ràdio Estel i parlar de les qüestions que preocupen a la major part de la ciutadania, que al cap i a la fi són les persones treballadores. Per tant, resto a la vostra disposició per respondre.
Doncs, si et sembla, comencem en primer lloc, Eduardo, per preguntar quins són els precedents que hi ha al món sobre una crisi d'aquestes característiques que afecti d'una manera tan global, tan generalitzada i profunda la vida de les persones que treballem.
Jo crec que des del punt de vista sanitari, i és obvi que no sóc cap expert, solament sóc un coneixedor com qualsevol persona d'aquesta matèria, no especialista, crec que és la de les més importants que hem vist des de fa més d'un segle, i des del punt de vista econòmic i social, que és el que afecta a les persones treballadores, jo crec que podríem posar un exemple en la Gran Depressió que va haver-hi el 1929, i també, des d'un punt de vista dramàtic, però alhora positiu, en la situació social que es va viure després de la Segona Guerra Mundial, i el procés de reconstrucció que va haver-hi per tal de garantir, per tal de recuperar uns mínims estàndards de qualitat de vida pel món del treball. Jo crec que en aquests moments, tot i que la situació econòmica i social és certament molt diferent de la que hi havia en aquells moments, són punts de referència per tenir present. I si volem afegir un aspecte més de caire polític, però que va tenir conseqüències socials molt importants, en la transició de la dictadura a la democràcia a Espanya, els pactes de la Moncloa, també ens podrien servir per parlar d'aquest procés de reconstrucció del que tothom en parla i que tant de bo que posem fil a l'agulla en l'immediat futur.
Eduardo, parlem de com estàvem, quina era la situació prèvia a que esclati la crisi sanitària que em porta, com deies tu, d'altres derivades, no? Teníem unes veus que ens estaven avisant que vindria una altra crisi per aquest 2020, això abans de que sentíssim parlar de la pandèmia. En el moment que ha arribat aquesta pandèmia, com ens trobem, no? En particular, mirem, per exemple, com teníem el mercat laboral i com aquest estava condicionant la vida de les persones treballadores.
Doncs el mercat de treball a Espanya té una diferència important en relació amb altres estats i que s'ha anat consolidant al llarg del temps, que és l'elevada taxa d'inestabilitat. I jo no parlo de precarietat perquè de vegades la inestabilitat és un concepte diferent del de precarietat, que és el meu parer més greu. Això afecta a moltes persones treballadores i pel que ara ens interessa en el sector sanitari el grau de temporalitat, el grau d'inestabilitat era certament molt elevat. Llavors, des d'aquest punt de vista, no únicament en el sector sanitari, sinó també en altres que, com deien a l'article que s'ha esmentat a l'inici d'aquesta intervenció, les i els prescindibles, ara en aquests moments semblen imprescindibles, són persones que tenen unes relacions laborals molt precàries i que tant de bo que quan sortim d'aquesta situació es pugui pensar en que no podem tornar a una situació d'inestabilitat o de precarietat, perquè al cap i a la fi tot això repercuteix molt desfavorablement en la posició econòmica i social de la població i de la classe treballadora.
Eduardo, una de les eines que s'ha posat a l'abast del teixit empresarial amb el decret de l'estat d'alarma han estat els ERTO, no? És una paraula que potser no l'havíem sentit tantes vegades i, de fet, tu en el blog parles de que, o recordes que va ser un trending topic a les xarxes socials en pocs dies. Ens pots fer cinc cèntims?
Estem ja tan condicionats a voltes per les xarxes socials que utilitzem aquesta expressió del trending topic, i és evident que bona part de la gent que viu en el món del treball i òbviament en els mitjans de comunicació, m'atreveixo a dir, l'expressió ERTE en castellà o ERTO en català segurament la utilitzava molt poc. Jo crec que les mesures que ha adoptat el govern de l'Estat, el govern espanyol i d'altres països que han anat en una línia molt semblant, al meu parer van en la línia positiva, com a mínim d'entrada, pel cap pas d'entrada, per intentar garantir el manteniment dels llocs de treball des de la perspectiva d'expedients de regulació, de suspensió de contractes i de reducció de jornada. Això ha d'anar acompanyat, evidentment, i crec que fins ara l'esforç que es fa és important, per garantir la màxima cobertura de protecció social per a les persones que ho necessiten. I alhora també intentar recuperar l'activitat econòmica quan sigui possible, perquè són peces d'un mateix trencaclosques. No? Per tant, no és fàcil ni pel govern de l'Estat, ni pel govern català, ni per qualsevol govern les mesures que s'han de prendre, però, evidentment, s'han de prendre amb valentia, amb decisió i, com diuen els anglesos també, amb el trial and error, amb la prova i l'error cada vegada, perquè vivim en una situació que no teníem perspectiva històrica de com podíem actuar.
Eduardo, un dels sectors econòmics són els autònoms, i en particular en el nostre país, no? Que sobre ells també està recaient una part important del pes d'aquesta crisi. És, diguem, aquí voldríem diferenciar entre autònoms, podríem dir que són vocacionals i que estan fent aquesta tasca professional perquè és un camí que han triat voluntàriament, però la veritat és que ens trobem molts altres autònoms que són com, bueno, s'han vist obligats a ser-ho, no? Ens trobem amb moltes grans empreses que han prescindit de plantilles i han obligat aquests treballadors a convertir-se en autònoms, no?
Sempre que explico el marc jurídic dels treballadors autònoms, tracto de diferenciar el que és una realitat molt positiva, al meu parer, de persones que posen en marxa un negoci, que posen en marxa una activitat empresarial i, per tant, tenen una regulació pròpia i ben establerta en la normativa laboral i de protecció de mercantil, de seguretat social, i les persones que tenen una relació de falsos autònoms, com serien, al meu parer, persones com els repartidors de restauració en algunes empreses de l'economia de plataformes. Per tant, jo crec que cal diferenciar aquestes dues situacions. La primera, s'ha de garantir, i crec que la prestació per cessament d'activitat és una mesura molt, molt adient per redreçar, si, com a mínim, lleugerament, la situació de crisi econòmica que viuen aquests treballadors, i també pels anomenats, entre cometes, falsos autònoms, seria necessari, primer, i ara certament és una situació difícil, la regulació laboral, perquè són treballadors i treballadores, al meu parer, i en segon lloc dotar-los d'alguna cobertura de protecció, sigui com a treballadors per compte propi o per compte aliè. Sense oblidar, i no m'agradaria que ens oblidéssim en aquest debat, de les persones migrants, ja no les que es troben en situació regular i que pateixen, òbviament, les mateixes dificultats, sinó les persones que es troben en situació irregular per impossibilitat sobrevinguda i que certament no ho estan passant, evidentment, bé en aquests moments.
Eduardo, hi ha un factor que això comprovem crisi rere crisi al nostre país, és aquest atur, no? Que de fet ara s'està tornant a parlar de que segurament s'enfilarà, això ho està dient l'Organització Internacional del Treball, per xifres properes al 20%, com teníem també en els anys de la crisi financera. Què és el que fa que la feina dels treballadors sigui tan reactiva a la inestabilitat econòmica del nostre país?
Jo crec que no és una qüestió de contingut de normes laborals. És el que sempre diem, que l'economia espanyola destrueix molts llocs de treball en aquesta situació, en una situació de crisi derivada del seu teixit productiu, almenys el que hem tingut i seguim tenint fins ara, i en canvi la recuperació dels llocs de treball es produeix molt més lentament quan hi ha una recuperació, com va haver-hi el 2014, de l'activitat econòmica. Certament això es nota molt en aquests moments on, com es veu, la major part del cessament de l'activitat en sectors tan importants a tot Espanya i a Catalunya com el sector turístic tindrà una turístic i del lleure en general tindrà una repercussió molt important. Jo crec que ara la qüestió fonamental, en primer lloc, és garantir aquesta protecció. S'està parlant de més de 4 milions de prestacions per desocupació que es poden pagar en els propers dies a les persones que es troben en situació de suspensió d'ocupació. I, per altra banda, pensar ja en aquesta reforma que sempre parlem i mai no portem en lloc d'un teixit productiu que segurament es basa molt més en mà d'obra que ara és imprescindible, però que durant molt temps es considerava prescindible, i apostar molt més per un sector més intensiu en qualitat econòmica, tecnològica i social. Jo crec que aquí la responsabilitat social empresarial també té molt a dir.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel estem parlant, tenint un diàleg molt interessant amb l'Eduardo Rojo, que és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb ell estem tenint una conversa al voltant de l'impacte de la pandèmia del Covid-19 sobre els treballadors i treballadores. Eduardo, en aquesta crisi sanitària estem assistint, si ens permets, a tot un festival de lleis, de regulacions, que a vegades són una mica feixugues, no?, de digerir. Entre tot això, la pregunta avui, que és primer de maig, pot ser que se'ns estigui colant als treballadors alguna amenaça important? És a dir, pensem, bueno, lleis que puguin quedar. Per exemple, la reforma laboral última, aquesta es va parlar en el seu moment que s'acabaria revertint, però continua vigent.
És una pregunta que certament crec que hauria de tenir una resposta més llarga de la que podem, o de massa extensió de la que podem tenir en aquesta conversa, però del meu estudi de tota la normativa i, a més, coneixent la sensibilitat social que hi ha en el Ministeri de Treball i Economia Social, jo diria que fins ara, i crec que estic en condicions de dir-ho, que les mesures que s'han adoptat fins ara, a major o menor encert, certament, jurídica, això és una altra qüestió, han tractat de garantir el manteniment dels llocs de treball. Certament el govern actual d'Espanya tenia una idea molt clara de canviar la normativa laboral aprovada pel govern del Partit Popular l'any 2012 i anys posteriors, i s'ha vist obligat per les circumstàncies de la crisi de sanitària a canviar el full de ruta. Però jo crec que el més important ara és una cosa que també a l'1 de maig hem de reivindicar, que és la participació de les organitzacions sindicals, òbviament també amb el món empresarial, en la presa de decisions que afectin el món del treball. Els poders públics tenen un marge d'actuació, però si no intervé la part treballadora i la part empresarial en tot això que anomenem diàleg social, certament les normes poden tenir dificultats a l'hora de la seva aplicació. Però si em pregunten si hi ha diferències entre l'any 2012 i l'any 2020 pel que fa a les normes laborals, la resposta seria com en els programes de televisió, del sí o el no, la resposta seria que sí, i des d'una perspectiva que jo entenc que és globalment positiva per la població treballadora.
Eduardo, remetent-nos a l'article del blog, aquest que hem referit en diverses vegades al diàleg, tens alguna esperança que aquesta crisi pugui servir per millorar les condicions laborals i de vida, particularment, no?, d'aquestes persones treballadores que són més vulnerables, d'aquest col·lectiu que emergent, que hem dit, dels treballadors pobres, precaritzats?
Més que esperances, jo crec que hem de tenir responsabilitat de tota la societat, i no únicament, que és important, en els aplaudiments a les 20 hores o a les 8 de la tarda, sinó també en aconseguir que els àmbits sectorials d'activitat i les persones que són essencials més que els serveis puguin gaudir d'unes condicions dignes. no seria del rebut socialment parlant, però és un risc i, per tant, ho hem de contemplar i, per tant, cadascú ha de pensar en com actuar des del seu plantejament social, polític, ideològic, en què les persones que ara considerem que són imprescindibles perquè ens salven la vida a costa, probablement, en més d'una ocasió de la seva, no puguin tenir unes condicions favorables, una condició mínimament dignes quan acabi o quan minvi la gravetat d'aquesta situació. No solament personal sanitari, personal del sector d'alimentació, el món educatiu, que també està patint molt les conseqüències. Jo crec que el ventall de col·lectius, personal del servei de la llar familiar, el ventall de col·lectius és molt ampli i realment l'esforç haurà de ser molt important, també titànic, per no tornar a una situació on al final la crisi la paguen les persones que menys han estat responsables d'aquesta.
Estem acabant, Eduardo. Et volíem plantejar, com també estudiós del món de la globalització econòmica i les relacions laborals, que mirem una miqueta més enllà, amb una mica de perspectiva, no? I com creus que pot afectar aquesta situació en un futur, doncs, al comerç, a les feines, a les empreses que estan tan globalitzades?
Jo m'agrada sempre, i s'ha dit a l'inici de la intervenció molt correctament, soc vicepresident executiu de la Fundació que porta el nom del meu mestre, del jesuïta Joan Eponufemo García Nieto. I Joan ens ensenyava que havíem de mirar sempre cap al futur per intentar albirar com millorar la situació actual. Jo crec que el futur o s'estructura en termes d'una major solidaritat entre el món del treball i les persones en general, el món polític més participatiu, o una tecnologia més al servei de les persones, una responsabilitat social empresarial, o si no, podem tendir certament cap a un model on el neoautoritarisme i la tecnologia posada al servei dels interessos, no de la major part de la població, ens afectin negativament. I en aquest sentit, el món del petit comerç, el món dels autònoms, el món de la població treballadora assalariada no tenen moltíssims punts de semblança. Per tant, jo crec que l'objectiu de cara al futur immediat és aquest pacte de reconstrucció social, que ja dic, tot i que les condicions polítiques són diferents i m'agradaria que fossin semblants a les de l'any 1978, serà necessari tant a l'Europa, en el món i sobretot el que ara ens interessa, a Espanya i a Catalunya. Aquest és el meu desig i també crec que tots ens hem de posar mans a l'obra per aconseguir-ho.
És un bon desig en aquest primer de maig, Eduardo. Desitgem això, un feliç dia dels treballadors i de les treballadores. I t'agraïm doncs, que ens hagis acompanyat, Eduardo Rojo, que és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, col·labora també amb Cristianisme i Justícia, i amb ell doncs, hem pogut veure una mica més de llum i d'anàlisi en aquest efecte de la pandèmia sobre el món obrer, sobre els desfavorits.
Llevat dins la pasta. Cada divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El compendi de doctrina social de l'Església diu al 272. El treball s'ha d'orientar al subjecte que la compleix, perquè al fi del treball, de qualsevol treball, resta sempre la persona. Si bé no es pot ignorar la importància del component objectiu del treball des del punt de vista de la seva qualitat, aquest component, però, se subordina a la realització de la persona, i, per tant, a la dimensió subjectiva, gràcies a la qual és possible afirmar que el treball és per l'home i no l'home pel treball. I que el fi del treball, de qualsevol treball fet per la persona, encara que sigui el treball més servil, més monòton, en l'escala de la forma comuna de valoració fins i tot més productor de marginació, és sempre la persona.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
A través d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines us ajudin a reflexionar i actuar. Avui us recomanem l'article al qual hem fet referència durant l'entrevista i que està disponible al web de Cristianisme i Justícia. És un article, ho recordem, fet per l'Eduardo Rojo i que es titula Covid-19 i de repente los y las prescindibles passaron a ser imprescindibles. També hi ha altres documents signats per Eduardo Rojo, com Inmigración y Mercado de Trabajo en la Era de la Globalización, de l'editorial Lex Nova Valladolid 2006, Renta Mínima y Salario Ciudadano, que és el quadern número 30 de Cristianisme i Justícia, de l'octubre del 1989, i El Derecho de Huelga, també un quadern de Cristianisme i Justícia, el número 47 de juny del 92. També us recomanem consultar el blog de la Pastoral Obrera de Barcelona, on podreu trobar dos comunicats que hem elaborat com a Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. El primer és Covid-19, emergència social, sanitària i oportunitat de globalitzar la humanització, i el segon és el comunicat del 1 de maig d'enguany, el contingut del qual ve marcat per la situació en què ens trobem.
Gràndola, Vila Morena.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i contents de retrobar-vos en els programes nous que estem fent des del confinament. Ens podeu escriure per fer suggeriments, propostes de temes, aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us hem acompanyat a la conducció del programa Joan Andreu Parra i a les vies de so en José Matosas. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 1:00 del migdia.
Gràndola, Vila Morena.
I segadors de son mieres i quan acabau de seca. I com figues flors de llaurà i mores per ses voreres. I segre d'uns dones i venia de son remont de segar a Roma vera. I vaig perdre sa somera i mal d'altri ria el sol. I va
El terrorisme neix de l'odi, es basa en el menyspreu de la vida de l'home i és un autèntic crim contra la humanitat.
Joan Pau II.